Cada nit s'escoltaven uns sons monstruosos que provenien de sota el llit. Estava atemorida. A poc va baixar el cap per sota el llit. La noia va mirar durant un segon i es va esfereir. De reull la va mirar la seva maligna imaginació. Jordi Sánchez Peral, millor relat de categoria juvenil del Biblionauta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Ja fa una setmana de l'orgull friki, però encara no ens hem cansat de la creativitat que demostra la gent a les xarxes socials. Memes, fotografies, jocs de paraules, cançons o fins i tot referències al número 42. És a dir, coses que només alguns dels presents podem captar al 100%, però que veiem com una clocada d'ulls dels nostres cap als que saben que compartim aficions. Al Quimèric d'avui farem balanç de la celebració del Dia de l'Orgull Friki que va tenir lloc el 26 de maig a Arc de Triomf a Barcelona. També us explicarem com va anar la Zombie Escape de Montcada i Reixac, tot i que us avancem que va ser brutal. I dedicarem una bona part del programa també a repassar amb en Marc Garau les pel·lícules de gènere que arribaran als cinemes a partir del mes de juny. Tot plegat en el 38è Quimèric d'aquesta segona temporada, el 80è Quimèric en total. És a dir, només ens falten 4.920 programes per atrapar a saber i ganar. Intentarem fer-ho. En tot cas, aquest programa el fem possible una servidora i l'Alfons Mallol a l'antena i amb el Roger Benet a les vies de so. El Dia de l'Orgull Friki és un dia que ens encanta, ja no només pel dia en si, pel que significa doncs, reivindicar el que ens agrada, sinó perquè, com dèiem, tothom treu la cavalleria pesada, les disfresses, els atrezzos... Bé, la gent ja ho deu haver vist en el nostre Facebook, no?, del programa.
I si algú té vergonya, se l'ha deixat a casa.
És la gràcia.
És el dia d'estar orgullós del que ets i no poder-te'n penedir ni haver d'explicar per què ets així.
No, i com que cada cop hi ha més gent que comparteix d'una manera o d'una altra el que suposa l'orgull friki, doncs cada cop és menys un reducte i és més una celebració que pot implicar més gent, i això sempre està bé.
Sí, realment és un punt de trobada per molta gent d'aquest tipus que de vegades, siguem sincers, no surten gaire de casa.
Alguns no.
Alguns.
I de fet això ho hem vist en la celebració del Dia de l'Orgull Friki. S'ha fet la 9a edició aquí a Barcelona i podríem dir que és el top.
Sí.
Hi ha gent que ens agrada una cosa que es pot considerar friki, hi ha gent que li agraden dues coses i la gent que va a l'orgull friki ja és el màxim. Friquis
sí,
de
així.
Tot i amb orgull de ser-ho també, que és la gràcia del dia, no?
Sí, i bueno, vam parlar amb el friki major, que diríem, l'Aureli del Pozo, que és l'organitzador de l'esdeveniment a Barcelona i ho va valorar d'aquesta manera.
L'any passat vam ser més, aquest any una miqueta menys, aquest any unes 73-75 persones, l'any passat vam arribar al 100. Però bueno, l'important és seguir fent coses aquí a Barcelona i que no es perdi la tradició de l'orgull friki, perquè hi ha molt bon rotllo, molta diversió i això ha de continuar cada any.
Continua venint gent de tots els indrets de Catalunya?
Sí, ve gent de Sabadell, ve gent de Rubí, de Vic, de tota Catalunya venen cap aquí. Han estat els de Playground també gravant, hem llegit el manifest i ens hem fet la foto oficial. Ens hem anat de tendes friquis i ara aquí estem a la Ciutadella.
Creus que últimament té més repercussió en els mitjans de comunicació?
Jo crec que sí, que cada cop més l'orgull friquis va veient a més mitjans. A Playground vaig veure també un article de La Razón. Van traient-nos poc a poc, o sigui que està bé, perquè al principi del 2009 ens coneixien quatre gats i ara ja, doncs ja vas veient que poc a poc els medis van fent eco.
Que hi hagi en general més orgull friqui, creus que és perquè hi ha més friquis o perquè la gent reconeix el friqui que porta dins?
Una mica de les dues. Jo crec que s'estan mobilitzant i s'estan veient més friquis, hi ha més friquis, i també s'està perdent la por a exhibir-se, no? Ja no està tan malament vist l'anar amb cosplay o que t'agradi veure anime o Stranger Things, Netflix, totes aquestes coses ja no estan tan malament vistes com abans, que et deien raro, bicho raro, ¿dónde vas? Yendo dibujos animados, no? Ara ja no està tan malament vist i això està bé, que a poc a poc ho anem normalitzant, entre comèdies, perquè mai serem normals. És anar guanyant adeptos.
I en general, el món aquest fandom, veus que va millorant o creus que s'està estancant?
Estem en un moment una mica, sí, d'estancament, perquè va ser el boom, ara estem en punto muerto, diríem, no? Però lo important és seguir, perquè, clar, és el boquet de l'orgull friki, que no és moda. Seguim, passe lo que passe, no? És a dir, les modes se'n van i nosaltres, pues, continuem. Vingui qui vingui i a tope.
Els crits que se sentien de fons, sí, sí, va acabar bé per això,
sí,
no?
Sí, sí, tot acaba bé allà, perfecte. Vam parlar també amb Tama, que és un veterà de l'orgull friki.
Vaig venir a la primera quedada d'Orgull Friki el 2009, crec que va ser, fa 9 anys, de fet, que va ser a l'FNAC, no a Arc de Triomf, que van evolucionant amb el llarg del temps, i vaig estar durant diversos anys seguits, fins que per assumptes personals no vaig poder venir, però sempre està bé tornar a veure què hi ha, com canvia tot, com evoluciona. Sempre, i m'ho va dir Aureli, mira, si vens et deixaré, llegiràs una part del manifest friki. Em va fer gràcia, em va fer il·lusió, que ets els veterans, em va fer molta il·lusió dir, ostres, doncs sí, porto bastant temps en això i està bé tornar a veure què tal.
Com a veterà, veus noves generacions i veus potencial?
Sí, la meva perspectiva ens resulta una mica estranya, em resulta una mica en plan, què n'és? Però clar, penso que és la visió d'algú que ja porta molt de temps. Crec que hi ha potencial, crec que hi ha molta gent que li agrada l'estil, li agrada el rotllo, però també crec que hi ha gent menys que profunditza molt més, els agrada molt més les coses, i parlar amb aquesta gent més jove, que malament sona, la veritat és que resulta bastant agradable perquè veus el mateix però des d'altres punts de vista, i això sempre està molt bé.
Què caldria per arribar a estar en aquest nivell de ser un friki i ser-ne orgullós?
Ser sempre molt curiós, no delimitar-se en res, gaudir el que fas, sobretot, sempre gaudir-ho tot, i tenir gent que comparteixi a les teves aficions, perquè al cap i a la fi molta gent ho fa per això, per compartir, però tot i que si no es fa no hi ha cap problema. Així que en general crec que cal perseverància, curiositat i ganes.
També hi ha noies, la Festa de l'Orgull Friki.
Sí, vam poder parlar amb la Haku, que és una aficionada recurrent que ens explica per què ve la quedada de l'Orgull Friki.
El fet de poder compartir amb més gent, amb els teus gustos i aficions, un dia sencer, ja no el fet de parlar o xatejar per ordinador, la gent, sobretot que som de poble, que tinguem un lloc on reunir-nos de tant en tant.
Quin poble? Vens de molt lluny?
Santa Margarida i els Monjos, sí, a més d'una hora de Barcelona.
Hi ha algun tema del món friki que potser coincidim tant amb altra gent?
Sí, potser en la música, perquè és en el que som tots més disparells. O sigui, ens junten més coses com l'anime o els videojocs que no pas la música.
Algun consell per a algú que vulgui ser orgullosament friki?
No tinguis por de mostrar-te tal com ets. Hi ha gent que et recolza i no estàs sol al món, saps?
Que bé, no estàs sol al món, eh?
Està molt bé, no estàs sol al món. També vam poder parlar amb la nova generació, la Laia i la Núria, que voluntàriament van voler que les entrevistéssim pel dia de l'orgull friki.
Perquè són friquis.
A veure, jo també estic bastant friqui, en plan he de reconèixer que miro bastant anime, em passo els dies davant del portàtil, però he vingut més que res per una celebració, perquè demà 27 de maig fa un any que vinc aquí, perquè la primera vegada vaig venir aquí a Arc de Triomf a conèixer tots els amics que tinc ara, va ser per la quedada friqui, i doncs un moment bastant especial per mi.
Jo perquè sóc molt friqui i així.
I perquè ets molt friqui?
Perquè miro molt d'anime i coses aquestes.
El friquisme és només anime?
No, jo crec que no, eh? Perquè jo crec que el friquisme engloba tota una sèrie de mons. Em refereixo, una persona pot ser molt friqui, però molt friqui de l'ànime. Una persona pot ser molt friqui, però que no li agradi gens a l'ànime i li encantin els personatges de Marvel. I això seria, doncs, ser friqui de Marvel. O com la meva mare, que no li agrada gens a l'ànime, no el suporta, no l'entén, no sé per què veus a l'ànime, però ella és molt friqui de Star Wars. I té tasses de Star Wars i totes les pel·lícules i tot.
I també ens van explicar com va ser el seu despertar del friquisme.
De petita vaig començar a veure, jo què sé, Shin-chan, les típiques coses, i fa un temps, o sigui, jo vaig començar a mirar anime i tot això, i em va agradar, i així he acabat.
Jo, el meu va ser més típic, no? Vaig començar amb la típica sèrie que veus de petit, en plan Doraemon i això, però he de reconèixer que jo quan tenia 12-13 anys no suportava els... O sigui, em feia molta ràbia veure gent que sempre estava parlant d'anime, ho trobava molt pesat. Però un dia vaig conèixer un xaval que va ser la meva primera parella estable i em va introduir en el món friki i tal, i em va agradar, però quan vam deixar la relació em va seguir agradant el món, i llavors, gràcies a un xaval de la meva classe, vaig conèixer a un dels meus millors amics, que li tinc moltíssim apreci, i em vaig introduir cada cop més aquí, cada cop més amb el mundillo friki, i em vaig començar a veure Tokyo Ghoul, Death Note, vaig començar a jugar a videojocs, i vaig veure que realment no era gaire basat, sinó que era un món que m'agradava moltíssim.
Molt. I els events que fan a Barcelona són l'hòstia.
Sí, la Japan Weekend.
El Salón del Manga.
El Saló del Manga, l'Expo Còmic.
L'Expo Taku.
El Saló
del Cine.
Està tot superguai.
tradicionalment, perquè jo ja tinc una edat, el món d'aquest friki era més d'homes, per sort veiem més paritat, que diguem. Alguna idea de per què passava això o algun consell a les noies que encara siguin reticents?
Jo crec que, o sigui, les noies, jo perquè sóc noia i segueixo les noies, sempre ho mantenim bastant tot en secret, però he de dir que no només en el món d'ànime, sinó en general, que si una noia li agrada qualsevol cosa, que no ho amagui, que ho mostri i que no tingui cap tipus de por ensenyar el que realment li agrada, que és el que em va passar a mi. Tenia moltíssima por ensenyar que m'agradava l'ànime i els videojocs, fins que vaig dir prou. Llavors em vaig donar compte que aquest món és preciós.
Jo també, que si et critiquen per qualsevol cosa passa d'ells i, i ja està. Sigues tu mateix i els altres que...
Doncs això, que els altres que sigues tu mateix i pots estar molt orgullós del que ets.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri.
I també és moment de fer balanç d'un altre acte que va tenir lloc el mateix 26 de maig, 26 de maig, dissabte, a Montcada i Reixac. Ja vam parlar-ne aquí al Quimeri, que en vam fer la prèvia. Teníem ganes d'anar-hi i no ens ha decebut gens ni mica, eh?
No, no, i tot i que programava un espectacle esportiu important.
Sí, tan important.
Com veure un gran porter de primera, fallar-ho tot, però bueno.
No entrarem a parlar d'això.
No, no és el que és el programa.
El que sí entrarem a parlar és de com va anar aquesta Zombie Escape, Zombie Square. Li van canviar el nom unes quantes vegades des de que van organitzar aquest esdeveniment fins que es va realitzar, però l'important, el més important de tot, és que va ser un èxit total i absolut. O sigui, esperaven una cinquantena d'inscrits i en va ser més de 200.
Sí, ben bons.
I, de fet, mentre anàvem, l'acte es anava fent i es anava fent aquesta gimcana, hi havia gent que s'anava a inscrivir.
Sí, un poquet, dos, tres, però vèiem que inclús anaven havent de tallar trossets de roba per identificar els supervivents.
Home, jo al moment que el membre de l'associació de veïns de Can Sant Joan de Montcada va treure un rotllo de roba, que quants quilòmetres de roba hi devien haver allà,
no sé, però
a sobre l'esquena, el va posar sobre la taula i va començar a retallar les tires perquè se'ls van acabar les tires que havien fet per identificar els supervivents que participaven en el joc. Aquí ja vaig dir, ostres, això és tot un èxit, està sent molt divertit. Hem de recordar que això organitza aquesta associació de veïns en col·laboració o de forma paral·lela, perquè ens entenguem, amb estudiants de Biologia de l'Autònoma, qui era per reivindicar, per denunciar aquestes emissions de la cimentera, que recordem, la cimentera abans feia ciment i ara, a part de fer ciment, també crema residus.
Diu que en cas, inclús només fa cremar residus, que no fa tant ciment ja.
Sí, ara està ja en una altra etapa. Bé, això era una mena de gimcana, hi havia supervivents, hi havia zombis, quasi diria parts iguals, diria.
Sí, al principi sí.
No sabia...
diria que al principi hi havia més supervivents, amb més ganes de córrer que els zombis.
Ostres, sí.
Recordem l'anècdota de que volien començar abans de començar.
Sí, sí, encara no havien donat les pistes i arrencaven a córrer, una mica de sensació de caos absolut. Però bé, vam posar el micro de Ràdio Sabadell, el micro del Quimèric, a diferents converses i per saber una mica com es vivia des de dintre. I també vam preguntar directament a persones que s'havien maquillat de zombi per fer de zombi en aquesta gimcana, i una d'elles és la Núria.
La veritat és que ho vaig veure ahir. I bueno, com que mai havia vingut, em va fer molta gràcia, vaig dir, pues, anem a veure què tal, he convençut a la nena i aquí estem. I això esperem, que ens agradi molt. La gana les portem, les ganes les tenim, sí, sí.
De fet, molts assistents anaven en família.
Sí, sí, era una zombi familiar.
Sí, sí.
La família ha muerto per no ser unida o alguna cosa així.
De fet, esperaves una cosa de friquis, no? De persones que estan acostumades a zombies, escapes, survival zombies.
Que algun dia havia.
I no era el perfil majoritari, eh?
No, la majoritària gent bastant, diguem, el treballador comú, el classe mitjana, treballadora...
Sí, sí, i famílies, no?
Famílies.
Pares, amb les criatures, amb els nebots, amb els fills...
Sí, sí.
I, de fet, vam poder parlar amb un pare que estava allà, disfressat de zombi, amb les tres nenes ben petites.
Com a zombi, acorralar a la gente, conseguir todo lo que pueda y a ver qué premio me llevo. No hay más. Voy con una colla de niños pequeños, tampoco puedo hacer mucha cosa más. Nada, pasarlo bien, a recopilar el carnet, a ver si nos toca al menos para un café. Yo hasta el mediodía no sabía nada. Una cuñada mía me apuntó, me ha dicho, te he apuntado a los zombies. ¿Pero esto qué es? Y yo me he levantado de dormir la siesta y a correr, y aquí me han pintado y es lo que hay.
I lo bé que s'ho van passar, què?
Sí, vull dir, no serà el primer cop que t'aixiques a la migdiada com un zombi.
També, així ja anava descaracteritzat. Ara, a mi el que em va sorprendre més al fons, i l'audiència ho ha de saber, és quan vam veure un zombi de pràcticament 2 metres, amb una cara bastant peculiar, i quan vam anar a preguntar-li, patapam, dona casualitat, que és el regidor de Medi Ambient de Montcada.
Perquè no digui que a la política no hi ha un zombi.
Home, pensa que, clar, vincular-se a aquesta gimcana, aquest acte, que era per reivindicar que s'acabin aquestes emissions, doncs té tot el sentit del món. Escoltem el José Domínguez.
Molt bona, una iniciativa molt guapa. És un problema que tenim, la cimentera aquí al costat mateix del poble. I bueno, estem... Clar, com no és competència municipal, pues nosaltres, diguem-ne, no podem... Hem posat una multa últimament per tema de sonido i alguna cosa, però perquè, clar, la competència és de la Generalitat. I la Associació de Vecinos lleva muchos años pues, luchando para que se cierre ya, por fin, porque ya no fabrican cemento. Antes tenía un sentido. Algo fan de ciment, però el seu negoci principal és la valoració de residus.
Ara, el millor de tot, és l'argument que ell va donar per apuntar-se.
No sé, me queda un año de mandato y digo, pues, a ver si muero ahí en el intento.
No sé, falta decir-ne más. Jo crec que està tot dit.
A prop del poble, sigui zombi o no.
Exacte. Jo crec que s'ho va passar molt bé, perquè després el vam trobar a la meitat de l'activitat i feia la pinta d'estar totalment integrat. Això han estat els zombis. En els moments previs d'aquesta Zombie Escape, hi havia els supervivents també doncs, fent les seves estratègies i parlant de com podien enfrontar aquest acte, que no hi havien participat mai. Vam poder posar el micro i vam escoltar algunes de les coses que deien.
Ir en grupo es lo mejor, ir en grupo.
Por un momento te he visto muy desubicado.
Porque todavía no había dado pista y la gente ya estaba corriendo. Ya estaba asustada la gente, los mega zombies estos ya empiezan a correr. Y no saben por qué.
Estamos aquí a la espera, qué nervios. Estos son gráficos de contaminación, de emisiones, porque te servirán para alguna pista o algo, supongo. Claro, hija, que ya... Mira, las emisiones de mercurio... Vale, bueno, eso está fácil. Luego veremos para qué hacen falta.
I mentre els supervivents arrencaven a córrer com bojos, que no deixaven ni aixecant la sorra del terra o en una cosa així molt pel·liculera, els zombis començaven a tramar com podien aconseguir el màxim nombre de carnets possibles.
Los podemos rodear, lo que no, ya no se ve, o sea, hay que impedir, el objetivo es que cuando tengan la medicina hay que impedir que lleguen hasta aquí.
¿Y si cuando le pillamos se van ellos solos a pintarse? Sí, lo pillamos.
Sí, pueden venir aquí a maquillarse y a formar parte de los zombies.
Si alguno de los supervivientes, digamos que le pillamos y que se va, que dice no estoy pillado.
Quédate con la cara y me lo dices, que ya lo pillaré. Ya lo
pillaremos. I la gent corrent per Montcada. Van veure grups molt organitzats trucant-se pel mòbil.
Sí.
Has trobat la pista aquí, a 2 quilòmetres d'aquí? Sí, vés cap allà, vés cap aquí, enviant-se whatsapps també, però el de trucar-se a mi em va fer molta gràcia.
Sí. I zombis també molt ben organitzats, que mentre feien el paripé per una banda, l'altre s'amagava entre els cotxes i el rodejava.
Els cotxes flipaven, els botiguers flipaven.
Sí, el pobre Paqui estava allà al·lucinant.
La cara del Paqui era per immortalitzar-la també. Nosaltres ens van donar un mapa trucat, no us afadeu amb nosaltres, però havíem de saber on eren les pistes, i vam poder gravar una conversa entre uns supervivents i la persona que havia de donar la pista.
Bonita pistola.
No sé.
¿Qué, por los zombies?
Y tanto, claro.
A ver, hemos estado por abajo y hemos hablado con un pavo. Te explico. Te decía que tenía unos papeles, una farmacéutica y un farmacéutico, uno de los dos. ¿Sabes algo?
Esto es una trampa. Lo único que sé es que... Yo, si no me traen nada, si no me traen ninguna cosa, no puedo ayudar.
¿Cosa como qué? Estamos en un apocalipsis. Estamos en un apocalipsis.
Atacabos.
O sea, que le rompo un brazo y te lo traigo.
No, tampoco.
Ah, vale. Es lo que he entendido yo.
I de fet vam parlar amb aquesta científica i resulta que era molt important en la història.
El paper que tinc és important perquè tinc l'element, però si no em porten pistes, si no em porten res físic, jo no puc fer més que donar vides. I d'amagatall, clar, perquè tampoc interessa que tothom ho sàpiga.
això de les vides.
L'element que hi ha d'ella era una ampolla fluorescent on se suposa que hi havia l'antídot de la plaga zombi.
Sí, però si no tenien la fórmula no es podia fer l'ampolla.
Clar, i anaven allà a intentar camalar-se-la entre dos o tres, però no hi havia manera.
No, i estava a prop de la cimentera, la veritat.
Sí, tenim imatges molt boniques de la cimentera, si les voleu veure al Facebook del Quimèric, Quimèric RS. Balanç molt positiu, almenys per part meva. Jo m'ho vaig passar molt, molt bé i estic segura que a mesura que vagin repetint, la cosa anirà funcionant també molt bé.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Fa uns quants mesos, fa mig any, parlàvem de les pel·lícules de gènere que s'estrenarien, quines podríem veure a les cartelleres, quines podríem veure als cinemes convencionals, per dir-ho així, més enllà dels festivals. I ara que estem a punt d'arribar a la recta final del programa i que arribem a l'equador de l'any, ens falta saber què ens espera pels pròxims 6 mesos. I avui, per saber-ho, hem portat el nostre expert en cinema, el Marc Garau.
Hola, què tal?
Portes una llista bastant llarga, no sé si has fet una criba o realment tenim una llista important.
No, és llista llarga, aquí n'hi ha algunes que he vist en algunes webs que anaven a estrenar, però com que no es posaven d'acord ja no les he afegit.
Per tant, en tenim més encara de les que repassarem avui, eh?
Bueno, poder sí, perquè al final això de les dates d'estrena a vegades posen una, retrassa, s'avança, així que mai se sap.
Tenim mig any per davant on ben bé tindrem una vintena de pel·lícules de gènere, això vol dir terror, fantàstic, sense ficció.
Sí, una mica de tot, una mica de tot.
Tanta varietat, oi?
Sí, una, així podrem triar el que vulguem.
Quina és l'estrena que ens queda més propera en el calendari? Per quina comencem?
Pues comencem per Hereditari, que això estaria englobat dins de l'auge que hi ha ara amb les pel·lícules de terror independent, que va començar amb Déjame Salir, aquest any hem tingut Un Lugar Tranquilo, i ara ve aquesta, que va ser, no sé si el festival de Tribeca o de Sundance als Estats Units, que tothom en parlava superbé i que feia molta por.
Estem parlant, doncs, que una pel·lícula independent i de festival la podrem veure en un cine convencional.
Sí, sí, per final, clar, també porta darrere els productors de La Bruja i suposo que això ara mateix es ven bastant bé a les sales.
Tot i que La Bruja a les sales convencionals no va vendre gaire, eh?
Però, bueno, al final són, arriben, foten diners i aquí hi ha actors ja bastant més coneguts.
Com quins?
Com Toni Collette, que també ha sortit a, diria que sortia al Sexto Sentido fent de la mare del nen.
Ostres, però ja té una edat, no?
Sí, home, ja es veu gran la dona.
Ja fa uns quants anys, del Sexto Sentido.
Sí, jo me'n recordo que era més jove.
Tots.
Bastant més jove,
tots
sí.
Tots ho érem.
I què destaques d'aquesta
doncs,
pel·lícula?
La pel·lícula comença amb la mort de la matriarca d'una família i a partir d'aquí a tots els membres d'aquesta família els hi comencen a succeir successos paranormals. I tothom està destacant el paper que fa la nena petita de la pel·lícula, que vist el tràiler fa por.
Una jove promesa, eh?
Sí, a veure què tal, si no és d'aquestes que es cremen aviat.
Si no se'ns perverteix i segueixen el gènere, estarà molt bé.
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula de cinema independent, com deies, però després també ens espera una altra estrena que hi ha, ni cinema independent, no, comercial totalment i d'una saga.
Sí. Esta noche permite que la gente se libere de todo el odio y la violencia que llevan en su interior.
Suposo que els que heu anat seguint aquesta saga, només sentir això ja ho sabeu quina és, La Purga. En aquest cas, la primera purga, no? Se'n van enrere.
Sí, això, com ja sabem, als Estats Units, quan hi ha èxit d'una saga, es tiren el xiclet al màxim, i aquesta pel·lícula ens parlava de que als Estats Units, per rebaixar els nivells de... els índexs de violència dedicaven una nit a l'any 12 hores en què tots els crims estaven permesos. I aquesta pel·lícula ens situa, és una prequela que ens explicaria el que vindria a ser la primera vegada que es fa aquesta nit.
És la tercera o la quarta ja d'aquesta saga?
Quarta,
diria. Quarta. Les altres estan molt bé. Realment no és una saga que vagi perdent pel
camí.
Jo
em vaig quedar amb la primera, per això.
Ostres, Marc, aquí m'has decebut, eh?
Mira, em va agradar, però tampoc és d'aquestes que m'impressioni, però bueno, a veure, la prequela, pel que he vist al tràiler, té una mica més d'explicació en quant a la part social del que implicava tot això.
És que jo diria fins i tot que va millorant, és una saga que va millorant. Tot i que també no deixa de ser això, eh? Violència gratuïta i pensar què faria jo si hi hagués una nit de la purga. A qui perseguiria, a qui mataria...
On ens amagaríem.
També.
Però és un any guardant rancor al veí per poder arribar al dia de la purga.
Es veuen casos d'aquests, la pel·lícula, de la persona que t'ha tirat la canya i no li has fet ni cas, vindrà el dia de la purga i s'ho cobrarà. I no de bones maneres, precisament.
Potser fomenta que no hi hagi tanta violència, per dir-ho d'una manera, però hòstia, el mal rotllo el fomenta molt, no, el país?
Bueno, en teoria diuen que és un experiment i que la finalitat de l'experiment és que gràcies a aquesta nit la resta de l'any no tens la necessitat de cometre crims.
Clar, perquè els comets tots el mateix dia i no els comptes.
Clar, clar, així sí que poden baixar els índexs de violència. Un dia hauríem d'obrir un debat sobre aquest tema perquè és bastant interessant.
Sí.
Quan arriba aquesta pel·lícula, més o menys?
A principis de juliol.
A l'estiu, quan no fan res als cinemes, encara podrem tenir alguna cosa per veure.
Sí, aquest estiu està ja bastanta cosa.
Després tenim El Pacto. També podríem dir que és terror?
Sí, és terror, terror de casa, i els principals reclams de la pel·lícula són l'actriu principal, Belén Rueda, que s'està convertint en la nova musa del cinema de terror aquí espanyol, i el director, que és el David Victori, que havia fet la pel·lícula que es diu El Hijo de Caín, que si no l'heu vista la recomano, i després va guanyar un concurs de YouTube que el Ridley Scott i el Mike Fassbender patrocinaven el qui guanyés per fer una sèrie, i va fer una sèrie que es diu Zero, que parlava de quan no hi ha gravetat, de que la Terra va perdent la gravetat.
Que la vam poder veure a Sitges, l'hem vist a algun altre festival també, si no vaig equivocada.
Jo me'n recordo de Sitges i a part després la vaig veure sencera.
És un director que ha tingut bastant contacte també amb el Festival de Terror de Sabadell. Alguna cosa seva hem vist i podrem veure, crec, en les següents edicions.
Doncs és una jove promesa a seguir. I la pel·lícula és això, una dona que troba la seva filla després de que desaparegui, que està a punt de morir, i decideix participar en un ritual on realitza un pacte per salvar la seva filla, i descobrirem a canvi de què.
Això em recorda una mica Los Sin Nombre, aquella saga de pel·lícules que es va fer als anys 90, que eren tots així temes també una mica...
Si anava a dir que la base no sembla molt original, però la qüestió és l'execució en aquest
cas. Sí, al final això ara últimament innovar costa, però al final...
Home, i més en gènere de terror, que està tot fet, està tot explotat ja.
Sí, al final és trobar la peça d'algú que no s'ha fet i que enganxi la gent.
Per mi tot el que sigui terror de casa ja es mereix un aplaudiment.
O una oportunitat, almenys.
Sí, sí, home, però el sol fet d'impulsar-ho amb els pocs recursos que hi ha aquí i amb el poc suport que té la indústria cinematogràfica, doncs ja és un gran què, o sigui que ens l'apuntarem. El Pacto, més o menys també a l'estiu?
Sí, mitjans de juliol.
I després ens anem a superherois.
No mucho. Es como que pasó, sin más.
Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú.
Aventures, un punt d'humor també m'ha semblat, no?
Sí, últimament les pel·lis que estan tenint més èxit de Marvel acostumen a incorporar bastant humor, i és cap on estan tendint totes les produccions que estan fent últimament.
Ara estem parlant de Ant-Man i la Vispa.
Sí, és una segona part que ens situa entre els esdeveniments d'Amèrica, Capitán América Civil War, i abans de l'última pel·lícula de Los Vengadores que s'ha estrenat.
O sigui que veurem per què no surt Ant-Man a Los Vengadores.
Això no t'ho sabria dir, suposo que sí.
Què és el que podem esperar?
Bueno, pues més del que ja tenia la primera part, però aquí, per exemple, el personatge principal, a part de fer-se petit, com ja vam poder veure, també es fa enorme. I aquest cop no està sol, sinó que està acompanyada per la filla del que el transforma en Ant-Man, que fa de Vispa.
És que em fa pensar amb Cariño Agrandado a los Niños, una mica.
Ja és això, més o menys. Al final, suposo, igual que els còmics, el tio aconsegueix fer-se petit i gran.
Suposo que és molt per tots els públics, no?
Sí,
típica pel·lícula de mes d'agost, perquè tots omplim les sales.
Ja et dic, des que ho té Disney, poder acceptar la saga Deadpool i alguna altra, tot lo de més ho intenten fer per tots els públics. Han d'esprema la gallina dels ous d'or al màxim.
Però els altres que no hem vist la resta de pel·lícules, la podrem veure? O hem de saber una mica de què ve?
És que el problema de les pel·lis de Marvel és que estan totes connectades. Vulguis o no, jo crec que es podria veure sense veure les de més, però sempre... és més enriquidor si coneixes tota la història.
És que em sé que t'ho pregunto cada cop que vens. Clar, m'hi he de posar, llavors, perquè si no, no podré veure mai cap pel·lícula de Marvel.
En el cas d'Ant-Man, està una mica deslligat amb el tema dels Vengadors, perquè és de la competència de l'Stark, el qui crea el traje. Per tant, potser ajuda, pot incloure-t'hi una mica més. Va, t'has quedat bastant igual,
sí.
Però vull dir... Quasi tot el univers Marvel gira al voltant de Stark i la seva empresa.
Uh-huh.
Stark és Iron Man.
Sí, Stark és Iron Man.
Haver començat per aquí.
Té el superpoder de ser superric i superintel·ligent. Aquest és un superpoder
com Batman,
que...
no?
Sí, com Batman, més o menys.
Bé.
I a partir d'aquí, doncs, ell bàsicament ho crea tot. Doncs ell té la competència també d'empreses. Que no són els dolents, sinó que són altra gent que vol fer les coses d'una altra manera.
I potser no tan bé, no? O què?
Bueno, Ant-Man, diguem que van per una altra via. Diguem-ho així.
Bé.
Ni millor ni pitjor, diferent.
Ja veurem quina altra via van.
Two suspensions, a misdemeanor arrest, and a still pending arson charge.
Dr. Sinclair represents a school. Actually, it's more of an academy where girls like
you... I de superherois anem a alguna altra cosa completament diferent. Black Boot.
Sí, pel·lícula de director espanyol, Rodrigo Cortés, que va fer Enterrado i Luces Rojas.
Ah, ja m'has captat tota l'atenció ara mateix, que clar, pel nom et quedes una mica igual, no?
Sí, jo tampoc sabia que havia fet nova pel·lícula fins fa un parell de setmanes.
O sigui, això ja és garantia de qualitat.
Sí, esperem que sí, perquè també és pel·lícula de baix pressupost.
Ah, sí?
Tot i tenir bons actors, però sí.
Doncs no ho sembla, quan veus el tràiler es veu una cosa de qualitat.
Al final, si saps triar escenaris, si saps filmar bé, tampoc necessites gaires diners.
I què ens explica en aquest cas?
Doncs són 5 adolescents problemàtiques i que les porten a un internat i comencen a tenir somnis i descobrir que tenen poders estranys i al final acabaran descobrint per què les han juntat totes dins d'aquest internat.
Bon punt de partida. Ara, també es pot torçar molt, és veritat. Perquè podem esperar una cosa potser més de paranormal i que després sigui una cosa completament diferent.
El tràiler sembla paranormal, però bueno, ja ens ho trobarem després, a veure què passa.
Al fons paranormal o què diries? Què apostes?
Jo crec que anirà al principi paranormal i després farà un gir. I
ja
m'he quedat passant igual.
Ja me ha jodido la peli.
Aquí, pels més ficats al tema, apareix la nena de la huérfana com a actriu.
La nena, eh?
La nena.
Després de recomanar-nos la peli fa poc, suposo que els oients ja estan una mica més ubicats.
Esperem.
I l'altre que també s'estrenarà aviat i que m'ha deixat una mica així pel títol, Megalodon. What's that? Què n'hem d'esperar d'això, Marc?
Jo espero molt, perquè reconec que vaig llegir el llibre sobre el que està inspirat la pel·lícula de l'any 97, imagineu, fa molt de temps, em va deixar impressionat el llibre. Sé que va comprar la Disney els drets, però els va acabar venent i compta, doncs des del 97 fins ara, mira si ha passat temps que han fet la pel·lícula.
I de què va el llibre?
Doncs el Megalodon vindria a ser l'avantpassat dinosaure del tauró.
Ah,
i ens trobem el personatge principal. Resulta que aquest bitxo ha sobreviscut a la fosa més profunda de la Terra i acaba pujant a la superfície i llavors pues, l'han de caçar.
Sí, és una mica tiburón.
Sí, versió...
Jurassic Park.
Exacte, versió dinosaure.
Ah, i el llibre era bo? Ho dic perquè
a mi
aquestes coses d'acció a vegades...
El llibre em va agradar molt en el seu moment. L'hauria de tornar a llegir, tot i que jo pensava que era un llibre i ahir vaig descobrir que ja és una saga de 7 llibres.
Ostres, ara t'has quedat
ara,
aquí.
Ara m'haig de posar al dia perquè vaig dir no pot ser això.
Abans de veure la pel·lícula has de llegir 6 llibres.
No crec. Jo per el que he llegit està inspirat en el primer llibre, que és el que he llegit.
Pot ser que es converteixi en saga.
A veure si té èxit, però al final no sé jo què podem esperar realment.
I qui són els responsables d'aquesta versió cinematogràfica? Tenim pues algun nom
conegut? És una producció americana-xinesa i el principal reclam és Jason Statham, el superheroi de pel·lis d'acció que surt a les de Transporter, aquell calb que reparteix hòsties.
Hi ha algunes mirades de complicitat aquí.
Sí, reparteix hòsties i condueix com un loco.
Condueix molt bé perquè a més és ell que no té doble de fer les escenes d'acció.
I aquí serà l'encarregat de caçar aquest bitxo ancestral.
Exacte.
De la fossa de les Marianes.
Exacte.
Bé, pinta bé.
People don't just disappear.
Ara estem sentint de fons el tràiler de Slenderman.
Sí, la nova revisió de la llegenda urbana de l'home del sac.
Ah, això ja té bona pinta, també.
A veure, al final...
Et veig una mica escèptic.
És que no ho sé.
No t'he vist tan apassionat com amb la pel·lícula anterior.
L'home del sac trajeado.
És que al final és pel·li d'aquestes d'adolescents i estic expectat a l'expectativa de veure què pot ser.
Que és un
slasher?
És un slasher al final. El típic poble de l'Amèrica profunda amb un bosc fantasmagòric i la llegenda urbana pel mig.
Una pel·lícula de sustos?
Sí,
de sustos sang, i sang. De sang.
Sustos i sang i adolescents.
Desmembrats.
Ui, i així.
Gent desmembrada. Home, ara és quan vas a veure la pel·lícula i dius, oh, pues, no n'hi ha per tant, no?
Això dic, aquesta és d'aquest... No sé què ens podem esperar.
Qui la dirigeix? És algú conegut? Algú que comença...
No, al final aquesta és producció de... que costi poc, a veure si podem treure benefici.
Pensa que tot comença així, després
sí, sí.
És una saga de...
De 50 pel·lícules,
exacte.
Ser
l'último verano, versió 5.000. Dic que, bé, bé. Aquesta encara estem parlant de l'estiu o ja ens anem
aquesta
cap a...
Aquesta finals d'agost.
Finals d'agost, bé, encara segueix dintre de la cartellera aquesta de,
sí, sí.
De coses que en un altre moment de l'any potser no veuries, no?
Sí, sí, al final d'agost treuen o superproduccions o pel·lis pels joves quan tenen temps per anar-hi.
Just abans de començar les classes.
Exacte.
Per emocionar-se un últim moment abans de començar la voràgina.
Entre els exàmens de recuperació i començar les classes.
En el cas dels friquis, just abans del Berretina.
Sí.
Ja tenim aquí el calendari posat. I llavors tenim una altra pel·lícula que té bastanta anomenada, que és La monja. Com és que se n'ha fet tanta propaganda? Perquè no. Encara falta perquè s'estreni, no?
Sí, però està ubicada dintre de l'univers d'Insidious, Expediente Warren, i el personatge de la pel·lícula va sortir a la segona pel·lícula d'Expediente Warren,
sí.
I al final, com que els spin-offs de la Nina Annabelle han tingut èxit, han dit, pues, ostres, aprofitem La monja, un altre spin-off, a veure què en traiem d'aquí.
Directors d'Expediente Warren o d'Annabelle?
Són tots els productors, però no, ara aquí no hi ha els directors, cap d'ells.
Ho dic perquè, clar, els que ens agrada Expediente Warren, Insidious, la qualitat d'aquestes dues pel·lícules amb Annabelle no té res a veure, perquè Annabelle
no.
És com la versió Z a Utrelàndia de...
I això probablement serà igual.
Sí?
Sí, és per
tan malament ens ho pintes?
Bueno, és això, a veure què ens trobarem, però és el mateix, un personatge, aprofitem la saga i a treure diners.
Clar, és que també depèn una mica de com es fan les coses,
sí, últimament,
no?
Últimament, aquestes dues últimes no les deixes gaire bé, eh? L'Slenderman i La monja...
Perquè, no ho sé, són d'aquestes per aprofitar la tirada de la pel·lícula, les llegendes urbanes, i que a vegades estan bé i a vegades no.
És una loteria, no?
Sí, 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 és arriscar-se a moneda i a veure què surt, cara o creu.
Aquesta segurament sí que és setembre-octubre, no?
Sí, principis de setembre.
És que precisament totes les d'aquesta saga s'estrenen més o menys igual.
Sí.
És la marca de la casa? O és casualitat?
O és un estudi que he de dir aquesta època de l'any és on fem més diners.
També és veritat, tot pot ser després
de... S'acaben les vacances, la gent es deprimeix, pues la pel·lícula de terror té més impacte, o no?
Hauríem de fer un estudi profund d'això.
Mira, aquí si hi ha algú que s'encarrega de fer aquests estudis, pues ja sap.
Doncs mira, prenem nota. Ha de ser que la següent segur que al Marc li agrada molt més.
You'll see. Things are quite different here.
Es tracta de Predator. Jo sé que ets molt fan de tot
sí,
això.
Sí, sí, sí. Malgrat les pel·lícules últimes d'Alien versus Predator i l'última versió de Predator, tinc esperances en aquesta pel·lícula.
Què t'ho fa pensar que serà diferent?
Home, el director directament és Shane Black, que ha sigut guionista d'Arma Letal i també va ser el guionista d'Una pandilla al·lucinante, així que en certa manera això ja promet una mica, i també és director d'Iron Man 3.
A mi no m'acabes de convèncer, eh?
Bueno, però...
Sembla, pel que dius, que no serà el meu estil.
Però no et veig a tu tampoc veient les de Predator, així que no ets el target d'aquesta pel·lícula.
N'he vist alguna de Predator.
I què?
Bé, no sé, per un diumenge a la tarda, crispetes
no,
i això.
No,
sí.
Per diumenge a la tarda no fotem, eh?
Aquí hi haurà hòsties, eh? Alfons, posiciona't, va.
Jo sóc més de que no diumenge a la tarda, no, més de la nit, més serietat.
Alien versus Predator, tio.
No, però Alien versus Predator, mira, aquestes sí que són de sofà, però les altres no, eh?
I aquesta, creus que la Predator que s'estrena ara, què creus que portarà a les anteriors? Perquè, clar, és la tropocientes ja, no?
És un reboot.
No, és continuació. Aquesta vindria a ser la quarta. sense comptar les d'Alien versus Predator, és la quarta. Mm-hmm. Van fer les dues primeres, la del Schwarzenegger i la del Danny Glover, que són les genials, i després van fer una tercera que sortia el del pianista,
Adrien Brody,
aquest, que és horrible. I aquesta el que aporta és que...
Em sembla que és la que he vist.
Llavors sí que pot ser de sofà. I aquesta el que aporta és que, en teoria, et venen a introduir que els alienígenes el que van fent cada cop que van a un planeta és fusionar-se dins del seu ADN el que els interessa de la raça del planeta que han anat a caçar. I això és el que aporta de nou.
En part d'això, Alien versus Predator també es veu.
Sí, clar, quan
és un planeta final i tot això, bueno.
És un planeta nou, és...
Però en Alien versus Predator és al revés, és l'alien que...
És l'alien que agafa l'ADN de l'altre.
Aquí el que et diuen és que aquests alienígenes van millorant a base d'absorbir ADN d'altres races.
Però passa aquí a la Terra o
sí,
passa a un altre lloc?
Sí, és un nen
aquí.
Que clar, no queda clar d'on troba una caixa amb els estris, deu ser d'altres vegades que han arribat a la Terra aquests bitxos, i activa com una mena de localitzador i venen a la Terra.
Sí, tots els Predators, que jo sàpiga, han sigut contemporanis.
Sí, tots estaven ambientats.
És que ara me'ls estic imaginant com els alienígenes del Simpson, eh? Ui, activant el localitzador, baixem cap a baix a veure si la nostra descendència prospera bé. Bé, jo, mira, si tens fe de que això serà millor, que no serà de sofà...
Jo sí, jo tinc fe en aquesta pel·lícula.
Doncs ens la apuntem. La següent sí que és un altre estil completament diferent. La casa del reloj en la paret. Què n'hem d'esperar d'això? Perquè jo quan he vist el tràiler m'he quedat una mica preocupada.
Pel·lícula, ja aviso, sembla per públic infantil. Així que no vull enganyar ningú.
Hotel Transilvània?
No, home, no, aquesta és amb actors reals, no és de dibuixos. Jo crec poder una mica més adults.
De què va? Què explica?
Aquí ens trobem un nen de 10 anys que es queda orfe i acaba vivint a la casa del seu tiet on succeeixen coses molt rares.
I és així una barreja de fantasia o intenta ser terror o...?
Jo crec que més fantasia, màgia, poder més tirant cap a Harry Potter que cap a altres coses.
No, si es tira Harry Potter està bé, però no podem esperar tant, no?
Bueno, jo espero molt tant pel repartiment com pel director.
A veure, explica.
Aquí ens trobem actors com Jack Black i Cate Blanchett i el reclam màxim per mi és el director, que és Eli Roth. Per això que canvia totalment de gènere, perquè és el director de Hostel 1 i 2 i de Green Inferno, que aquí crec que deu ser la seva primera pel·lícula així superproducció, i a veure amb què ens sorprèn, perquè canvia totalment de gènere.
Clar, això t'anava a dir, perquè si ha de començar així i acabar com Hostel, bueno, igual tan infantil no és, eh?
Poder acabar així, el tràiler no t'ho pinten així, però a veure si ens sorprèn realment.
A veure si portem els nens a la sala i els hem d'acabar traient amb un esglai, no?
Oh, ja Jack Black normalment no fa pel·lícules d'aquest tipus.
Bueno, al final per diners vés a saber on acabes, eh?
Sí. Bueno, jo tinc un rellotge de paret, m'haig de preocupar per això o...?
Però el teu rellotge és visible?
Sí, és visible.
És que el tràiler de la pel·lícula fan entreveure que està dins la paret, de veritat, que no el tenen a la vista.
Pues per donar-li corda serà complicat.
Potser és un dels secrets de la pel·lícula.
A mi el que m'agrada és la banda sonora que han posat, que la música juga amb el tic-tac del rellotge. I ara, perquè no tenim el Ferran aquí, el nostre expert en bandes sonores, però crec que segurament se li podria treure bastanta punta quan sapiguem de què va la pel·lícula, també, no?
Sí, quan haurem d'esperar?
Això és de finals de setembre. S'ha de dir que està basada en una sèrie de llibres.
Ah, quants llibres tenim, més o menys?
Això no ho he mirat. Diria que eren 3, però tampoc ho...
Deixa'm preguntar-te d'una altra manera. Eren llibres infantils o no?
No ho sé, veus? No he indagat tant. Jo em vaig quedar amb Eli Roth i allà va copsar tota la meva atenció.
La resta no importa,
exacte.
No? Ja estàs comprant les entrades cegament. És igual de què vagi. Si és una pel·lícula infantil, doncs és igual. Mira, una bona estona que passarem, no? Ara canviem de pel·lícula. You should be extremely afraid. També canviem de registre.
Tornem a superherois aquí.
O
enemics de superherois.
Venom es pronuncia?
Venom.
Que es nota la meva ignorància aquí, eh?
És l'antítesis de Spider-Man.
Exacte.
Ah, sí?
Sí. I ara entre...
On s'han conegut?
Bueno, segons el còmic, pues, és un asteroide que ve i una espècie de simbiont que procedeix a Spider-Man, li agafa els poders i després el treu de sobre. Sí. Bueno, és que si no, potser explico la pel·lícula. Ja.
Bueno, això ho van explicar a Spider-Man 3, una mica per sobre així. I, sí, i aquí, més o menys, l'argument és igual. Eh? Són, venen de, són, és un simbiont que ve en un meteorit igual. I tot i ser de Marvel, per això s'ha de dir que no està, no està inserida dins l'univers cinematogràfic on passen la resta, Vengadores, Spider-Man, Iron Man, sinó que la, és a part. No, no sé si tindrà continuïtat, però no, en principi la idea no és introduir-la dins d'aquest univers.
Ja puc fer la pregunta, la puc veure o no?
Jo, no. Tu no ets de superherois, o sigui que no preguntis.
Però vine...
Perdona, qui t'ha dit que no m'agraden els superherois?
No, no he dit que t'agradin. Els superherois poder t'agraden, les pel·lícules de superherois no.
Doncs he vist la de Batman, és Spider-Man.
Sí, però no cases de fer la 3 Marvel, són coses diferents. Aquí podem començar un debat que pot acabar hòsties, com acostuma a ser. Però si parlem de Venom, estem parlant d'un dels dolents més apreciats, sobretot pels fans de Spider-Man.
I aquí hem triat un actor com Déu mana per fer de dolent.
Sí, Tom Hardy, l'últim Mad Max. Aquest guaperes d'aquests que se'ls veu... No se'l veu un pibon, però així de brutot, descuidat. I que... I pregunta-li a ma germana, si vols. Ella et farà un màster sobre si Tom Hardy està bo o no.
I dirà que sí, no?
I dirà que sí,
dirà evidentment. Que sí, però després d'una llarga argumentació de que no és el típic, no?
Exacte.
I segur que anirà a veure la pel·lícula, també,
sí,
no?
Sí, només per germana, sí. Tom Hardy, veu Tom Hardy i va directament sense saber de què va la pel·lícula.
Potser això, això també és el reclam, no? És que, clar, estem parlant de diferents pel·lícules que només perquè hi ha el director, perquè hi ha l'actor, l'hem d'anar a veure.
Clar, bueno, doncs pues mira, ja saps, tu ja tens el teu reclam.
Bueno, però aquesta és la primera que diem que l'hem d'anar a veure perquè l'actor està bo.
No, no sé, jo
només he preguntat,
només he preguntat si havien triat un actor com Déu mana i no havien fet alguna cosa com han fet amb Spider-Man, que t'han posat cada Spider-Man que dius, ah, va, no, fora.
És bon actor aquest, també, a part.
A part de ser guapo, no?
Almenys a les pel·lis d'acció i això sempre ho fas, és resultant.
A mi Mad Max em va encantar. Mm-hmm.
És algun tipus de declaració, al fons? Quan m'he d'apuntar la gent de la meva cita amb l'actor de Venom?
A principis d'octubre.
Ah, ja anem entrant a la tardor... I la cosa es posa interessant. La següent pel·lícula sí que és del meu tipus 100%. És la noche de Halloween. Torna!
Sí.
M'encanta que la gent tingui aquesta nostàlgia, perquè sí puc tornar a veure el que veia de petita, però revisar, renovar, amb la mateixa actriu, no? M'ha semblat,
sí,
fins i tot.
Sí, sí, sí. Anèssima pel·lícula de la saga, aquesta per commemorar els 40 anys de la saga, imagina si té anys ja. I això, al final, l'argument és el mateix. La protagonista de la primera pel·lícula que s'haurà d'enfrontar a l'assassí de la màscara, Michael Myers.
És que el que no entenc és com l'actriu no s'ha cansat encara de fer aquestes pel·lícules, perquè és que em porta un bon grapat, eh?
Sí, però ara, al final, si et fixes, no és que se la vegi gaire al lloc, així que al final aquí s'han ajuntat l'actriu...
Per fer el cameo, no?
Aquí, protagonista, així que al final suposo per tema de necessitar diners i revisitem la saga, perquè a part aquí ja no recordo la productora que és, però és la primera productora que va tenir la saga, que era de les importants, o sigui que al final se suposa que serà de bona factura.
De quants anys estem parlant del principi de la saga?
40.
40.
I és la mateixa actriu?
Sí.
Amb caminador o...
S'ha de dir que home, té una edat ja,
s'ha de
no?
dir que la primera era una nena i aquí la veus i dius, home, és gran ja.
Gran.
El home. Que passa que allà és com que es cuiden i superen, doncs pues mira, a vegades
per
sembla...
Per molt nena que sigui, si tenia 20 anys, ara en té 60. Potser sí, l'assassí l'atrapa, allà va ser així
també. És que deu estar vora els 60,
però clar, pensa que l'assassí també representa de la mateixa edat. Sí, encara que suposo que l'actor no és el mateix, no, l'assassí?
No, això ja no.
Potser ja ha mort i tot, no?
No sabria dir-te tant.
I se sap qui fa d'actor de... O qualsevol amb la màscara ja no serve. Mm-hmm. Jo, Marc, vull que facin una revisió de Freddy Krueger. Però amb el mateix actor, eh?
Em van fer una, que sortia l'actor de... Que sortia l'actor de Watchmen, un dels actors de Watchmen, fent de Freddy Krueger.
Que jo vull el meu Freddy Krueger. Els altres no m'interessen.
Això, pues, parla a veure si et fan cas.
Bueno,
o fem aquí, un crowdfunding, a veure.
Aquí llancem el missatge. Canviem de registre un altre cop i anem a veure Animales Fantásticos. la música ja indica una mica què podem esperar, no, d'això?
Sí, tornem a endinsar-nos dins l'univers de Harry Potter amb l'escriptora com a guionista de la pel·lícula una altra vegada. És la continuació de la pel·lícula que van estrenar fa un parell d'anys, que com recordeu, espero que l'hagueu vist tots, acaben atrapant a un mag dolent i el qui en aquesta pel·lícula resulta que ha aconseguit escapar i anar aconseguint adeptes. I aquí la novetat és que la persona més indicada per trobar-lo és Albus Dumbledore, interpretat per Jude Law, i que demana ajuda al protagonista de la primera pel·lícula i als seus companys per ajudar a atrapar aquest mag maligne, que està interpretat per Johnny Depp.
Jude Law, Johnny Depp, a l'univers de Harry Potter... Ostres, això sí que és un reclam bèstia,
promet,
eh?
Promet.
Bueno, a veure, l'univers de Harry Potter ja és suficient reclam per si sol.
Sí, home, però clar, si poses aquests dos actorassos...
Sí, bueno, i Eddie Redmayne, que era el protagonista de la primera, també està per aquí.
Molt bé, no?
Per cert, la pel·lícula no es diu Animales Fantásticos, segons tinc entès.
Es diu Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, que és el dolent.
En concepte d'Animales Fantásticos perquè no et despistis.
Exacte, sí. Per no haver de posar dos ni res, ja posen una mica el títol i així
clar, perquè dos queda una mica cutre, no? Es tira del fil del llibre o l'han fet expressament per fer la pel·lícula, la història?
És que jo crec recordar que el llibre era com una mena de diari d'Animals Fantàstics, o sigui, vull dir que la primera pel·lícula no era ni basada en un...
Sí,
agafava una base d'un llibre, però com que el guió els ha fet la mateixa escriptora de la saga, ja podem dir que almenys serà bastant fidedigna.
Clar, que t'agradi més o menys és l'altra cosa, però almenys seguirà la
línia,
no? Sí,
que no s'inventaran coses ni res, ja que és ella la que està darrere de tot això.
I ara, després del supernivelón, Jude Law, Johnny Depp, Harry
super.
Potter, ve una altra cosa, doncs, molt feta aquí, no? Jo, perdoneu, ja ho vaig dir en l'especial Saló del Còmic, jo torno a dir, aquesta música ja és que a mi em condemna no veure la pel·lícula, o sigui...
Tot el contrari, no fundarem.
No, quina mandra, per favor! Super López, eh? Estem parlant de la pel·lícula que es va estrenar el tràiler en el Saló del Còmic i que ara arribarà al cinema, estem parlant de...
Finals de novembre.
Finals de novembre ja, acabant quasi l'any... No sé, tu l'aniràs a veure, Marc, ara en sèrio.
A veure, jo també, però perquè jo tinc el reclam del director que m'agrada molt, que és Javier Ruiz Caldera, que ha fet Promoción Fantasma, Tres Bodas de Más, i també va adaptar amb molta gràcia el còmic d'Anacleto, Agente Secreto. I és un director que, almenys, per fer comèdia, fa riure i molt.
És que, clar, m'estàs dient pel·lícules que no aniria a veure ni cobrant, saps?
I l'actor també és molt conegut.
Sí, Dani Rovira, de Ocho Apellidos Vascos.
I
sí,
el Club de la Comèdia
sí,
també
sí,
allà a la muerte.
Rovira, però no m'acabes de convèncer perquè amb la musiqueta aquesta que es posa de l'Espanya Profunda ja...
Tampoc et faria l'actora del còmic aquest perquè és bastant caspós realment.
Sí.
El Superman espanyol, o sigui, què esperarem? Bueno, riure una bona
bueno,
estona.
Bueno, clar, la gràcia és si vas amb el machete i desmuntes tots els mites espanyols, doncs aquí m'hi pots trobar.
Bueno, pues, quan anem a veure ja et direm si és per tu o no.
I ja ho direm aquí al programa, no? També. Gent que us fa mandra la música que es posa, podeu anar-hi o no? Bé, un altre cop canviem de registre, anem a final d'any i anem un altre cop al gènere de terror amb Escape Room.
A toast.
Yes, a toast.
Babe, I'm so thankful to celebrate your birthday with you and I'm looking forward to many.
Està bé que es recuperi, que s'aprofiti aquesta tirada que tenen les Escape Room i es posin en lo pitjor per fer aquesta pel·lícula.
Sí, sí, sí. Estan aprofitant el tirón aquest i, a part, la saga So, en certa manera, també...
És la predecessora,
és un
no,
precursor de tot això, realment. Sí,
quan
sí.
Encara ningú sabia que era un Escape Room.
No estaven posats de moda, sí. Al final és la mecànica d'un Escape Room normal, un grup de persones tancats en un lloc, una hora per sortir, el que passa que aquí les conseqüències són mortals. De no resoldre els enigmes i no sortir a temps.
I creus que és tan sangrienta com la de So, no? Tanta violència hi haurà o és una mica més de tensió i més thriller?
Jo opto més per thriller.
Sí,
o almenys el tràiler s'ho han guardat. No s'ha vist gaire sang i fetge, així que poder el target tampoc és el mateix que les pel·lis de So, sinó que aquí baixant el rang d'edat per atreure més gent. Ja ens ho trobarem.
He de dir que quan buscava el tràiler d'aquesta pel·lícula m'han sortit un munt de pel·lícules més que es diuen igual.
Hi ha una... Jo sé que vam fer un crowdfunding per una pel·lícula espanyola i que no es deia Escape Room, però també estava ambientat en això, un grup de persones que els acaben tancant en un lloc i han de resoldre pistes per sortir.
L'habitació de Fremap, potser. Fermat.
No, aquesta, Fermat. Aquesta és antiga. No, és una nova. Que no recordo el nom ara. Ahir el vaig trobar el nom, però no em vaig quedar.
Bé, mira, fans d'Escape Rooms, ja ens apuntem aquesta pel·lícula a finals de novembre, no?
Sí, finals de novembre.
I ara anem a l'última pel·lícula d'aquesta tria que ens ha fet el Marc. Es tracta de Mortal Engines. Què és això exactament?
Això vindrà a ser el gran espectacle audiovisual d'aquest any.
O sigui, efectes especials...
Efectes especials a saco, producció de Peter Jackson i el seu equip dels Senyors dels Anells darrere, l'actor que fa d'Agent Smith de Matrix és un dels protagonistes...
Aquí s'han deixat els diners, no?
Sí,
perquè l'argument... També l'argument de l'equip dels Senyors dels Anells.
Sí, bueno, però ja et poso el Peter Jackson i aquest són dels més coneguts. I aquí ens trobem un futur apocalíptic on la civilització ha estat destruïda i les ciutats són uns grans vehicles en moviment i que per anar creixent i això es dediquen a absorbir ciutats petites que van trobant pel camí.
L'argument és una mica fric, no?
Em recorda una mica Mad Max, també.
Sí, però Mad Max al final era en cotxes lluitant.
Sí, eren cotxes.
No, però aquí, realment, perquè el tràiler, el que corre és de fa molt temps, no han dit gaire cosa més i és molt espectacular veure unes pedazo ciutats en moviment.
És pel·lícula per veure-la en pantalla gran, no?
Sí,
aquesta sí.
Pantalla gran, volum a tope i a gaudir. Crispetes i desconnectar de tot.
Clar, perquè d'argument no podem esperar tampoc una gran reflexió ni res. Anem a deixar-nos els diners amb efectes visuals.
Sí, però l'argument no han deixat gaires pistes, així que tampoc podem dir gaire res, almenys.
També
sí.
Em recorda Snowpiercer, bàsicament. Sí. Perquè és un tren donant un tren enorme donant voltes pel món, que és la civilització humana que queda, però l'argument estava bé, en aquest cas. Snowpiercer. Rompinieves.
Sí. No l'he vista.
Aquesta...
Pues val la pena.
Sí.
I està ara, crec, en alguna de les plataformes, si és Netflix, diria que està allà.
Sí, diria que sí.
Estem parlant ja del desembre, doncs?
Sí, mitjans de desembre.
Pel·lícula per anar a veure per Nadal, les vacancetes
totalment,
de Nadal...
Totalment.
Doncs ens les apuntem. Hem repassat una quinzena llarga de pel·lícules que arribaran des d'ara, ja, al mes de juny.
Sí, ara vam acabar l'altra tanda amb Jurassic World, que s'estrena la setmana que ve, i a partir d'aquí totes les que hem parlat avui.
Totes aquestes estem parlant, recordem, per la gent que es perdi una mica, pel·lícules comercials, eh? Cinemes comercials, qualsevol cinema, podem veure tot això que hem estat parlant.
Sí, sí.
Després, pel·lícules de festivals i això van una altra banda, que ja ho anirem repassant
això,
quan arribin.
Exacte, això va per una altra banda, sempre.
Doncs moltes gràcies, Margarà, un dia més, i per l'esforç de fer aquesta tria, que és variada i que segur que
ja
arriba...
Ja saps que no em costen aquestes coses.
El que ve de gust no mata, diuen,
exacte.
No? Ens veiem als cinemes.
Molt bé, adéu.
Fins aquí el quimèric d'aquesta setmana, que hem dedicat sobretot a fer balanços d'aquest orgull friki de la Zombie Escape i parlar de les pel·lícules que ens esperen la segona meitat de l'any. Tornem la setmana que ve amb més coses, entre altres una entrevista amb el Jordi de Manuel, que ens parlarà del seu nou llibre, El món fosc d'Alps.